Nadal i fins la propera.
De seguida l'última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després entrevistarem un sacerdot basc que va ser vicari general de Sant Sebastià, José Antonio Pagola, acaba de publicar un llibre sobre Jesucrist, ara traduït al català, El camí obert per Jesús. Amb ell parlem també Factor Artesà i altres temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Arrenca aquesta hora el Congrés dels Diputats, la segona sessió d'investidura d'on Mariano Rajoy sortirà escollit president. El portaveu del PSC, Jaume Collboni, qualifica de fet revolucionari que el partit celebri unes primàries per escollir el candidat a la presidència de la Generalitat. Collboni ha dit en aquest programa que la proposta del PSC canviarà la forma d'escollir els candidats del partit i que influirà també en el conjunt de la política catalana. El govern aprova avui els pressupostos de la Generalitat pel 2012, que baixaran entre un 4 i un 5%. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, anirà al Parlament per negociar suports amb els diferents grups parlamentaris per poder-los aprovar. I en esports, David Villa afronta una recuperació d'entre 4 i 6 mesos després de ser operat de la tíbia. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. La intervenció que va ser sotmès al UAHE va anar molt bé, segons informaven ahir els responsables de la intervenció, el doctor Cugat i el metge del primer equip, Ricard Pruna. El jugador està molt animat i el procés de recuperació es manté, per tant, entre 4 i 5 mesos. A tot això, l'equip va arribar ahir a la tarda procedent del Japó i la plantilla ja prepararà avui el partit de tornada que dijous de Copa, que dijous jugarà contra l'Hospitalet. No hi seran els sud-americans i Seidu Keita, que han rebut permís de Guardiola per començar ja les vacances de Nadal. Avui també hi ha partits de tornada de setzens de Copa, entre ells l'Espanyol Celta a les 8, a la mateixa hora que el Madrid rebrà la Ponferradina al Bernabéu. A l'anada els blancs i blaus van empatar a 0, mentre que els blancs porten un avantatge de 2 gols. I acabem en bàsquet perquè Joan Carles Navarro pot estar entre 3 i 4 setmanes de baixa després d'haver recaigut de la fascitis plantar. La bomba es podria perdre la visita a Madrid el proper 4 de gener.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 2:15.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 3 minuts i mig de les 9, ràpidament el comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant. Endavant, bon dia, senyor Milian Mestre.
Bon dia.
Endavant amb el seu comentari.
Sí?
Sí.
Bon dia als radioients de Ràdio Estel. Jo crec que aquest dematí és un dematí una mica especial, que obligue a una reflexió en profunditat després del dia d'ahir. El dia d'ahir van canviar moltes coses al nostre país, moltes, més del que la gent se pensa. El discurs d'investidura del nou president del govern que sortirà avui elegit, el senyor Mariano Rajoy, va tenir una dimensió sorprenent per molts i els comentaristes d'ahir i d'avui ja ho estan anunciant. Va ser un discurs no per nens, sinó per gent gran. Ens van prendre en sèrio per primera vegada. Feia 8 anys que ens prenien en broma, com a nens. Ens enganyaven. Teníem un govern que deia una cosa i feia la contrària. Ahir van dir exactament el mal que tenim, el diagnòstic lamentable en què hem caigut. Nosaltres estem arruïnats com a país. Els nostres bancs estan molt, 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 molt aforadats. L'educació està molt, molt, molt minada. I així aniríem fent un repàs al discurs amb negatiu de lo que d'ahir se deduïa. En canvi, L'actitud d'ahir va ser sincera, honesta i transparent. Mariano Rajoy ahir va dir exactament el que ell veu que està passant en aquest país. Per exemple, ens vam despertar amb una notícia que deien que seria al final de l'any 2012. Arribaríem als 5 milions de parats, d'aturats. Ahir van dir, tenim 5.300.000 aturats ja ara, abans d'acabar l'any 2011. És el 23% d'atur, una barbaritat. És el 46% dels joves que no tenen feina i no tenen futur. Una altra barbaritat. Ahir ens vam despertar de repent amb la veritat. I en la veritat és l'única manera que una persona sensata i un ciutadà es pot rentar la cara cada dematí per saber on va, què té que fer i on té que anar. Anem a veure tot això. En aquest moment a molta gent serà un amarg despertar. A la gent realista, i a casa nostra els catalans ho som, la gent realista veurà amb aquest fet una transparència d'una veritat que ha estat convertida en mentida durant els últims 5 anys. No existia la crisi, teníem la banca més forta del món, la nostra economia era de primera divisió, de la Champions, si recordaran vostès, en la boca del senyor Zapatero, i resulta que d'això, re de re. Estem pobres. I això vol dir una enfermedad que s'ha de ser curada amb dosis molt intenses de medicament. Per exemple, 16.500 milions d'euros a restar del pressupost aquest any per estalviar i tapar el forat. Per exemple, la deuta ens està arruïnant. La deuta suposa el segon capítol del pressupost. El primer és l'atur, el segon és la deuta. 30.000 milions d'euros a l'any a pagar la deuta. Senyor Radiviers, si algú no vol despertar-se avui, potser ho farà de mala gana o potser ho farà perquè no pot més. També hi ha un senyor a la Moncloa que em diuen que ja no podia més, que la soledat se'l menjava, fins a la depressió, i que tots l'han anat abandonant els últims mesos, els propis, perquè ja no se'l creien, tampoc ells. Ahir vam sentir paraules d'esperança en el sentit de que no hi ha espanyols bons i dolents. Tots serem iguals. I que no es mirarà cap enrere. El retrovisor no funcionarà en la política del govern a partir d'ara. Se mirarà sols cap avant. Hi ha dificultat i hi ha desesperança en alguns, però hi ha una immensa esperança a partir d'una sola cosa. I és una cita evangèlica. La veritat vos farà lliures. Ahir vam ser una mica més lliures tots els ciutadans d'aquest país. Bon dia.
Ràdio Estel.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut, que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
L'altra cara del dia.
El camí obert per Jesús. Aquest és el títol d'un llibre de José Antonio Pagola, sacerdot basc, exvicari general de la diòcesi de Sant Sebastià i també teòleg. Aquesta obra, que recull alguns dels comentaris dels textos dels quatre evangèlits publicats pel mateix autor José Antonio Pagola, està redactada amb la finalitat d'ajudar a centrar i a entrar pel camí obert per Jesús, com diu el mateix títol, centrant la fe que tots tenim en el seguiment de la seva persona, la del mateix Jesús. Els cristians de les primeres comunitats se sentien més que res seguidors de Jesús I sempre la idea de l'Església naixent era que tot això tingués continuïtat. Per aquests primers cristians, creure en Jesucrist és entrar precisament pel seu camí, seguint les seves passes. Amb els seus 16 capítols, l'Evangeli de Marc és el més breu de tots i potser per això ha ocupat durant molt de temps un discret segon pla. Avui ha adquirit gran interès perquè és el relat més antic sobre Jesús que ha arribat fins a nosaltres. Mateu i Lluc també el van assumir com a base dels seus evangelis respectius i per això tots tres formen el que avui anomenem els sinòptics. Parlarem durant els propers minuts amb el mateix sacerdot José Antonio Pagola, nascut a la localitat guipuscoana d'Añorga l'any 1937. Té, per tant, 74 anys. Amb ell conversem. José Antonio Pagola ens acompanya en directe. Mossèn José Antonio Pagola, molt bon dia. Buenos días.
Buenos días a todos, sí.
¿Cómo está?
Pues bien, bien, estoy despertándome, la verdad, pero estoy bien.
Despertándose sí. Con la tranquilidad de una vida sin los compromisos y sin las obligaciones de otras épocas, por ejemplo, cuando usted era vicario de San Sebastián.
Sí, pero la verdad es que, aunque estoy jubilado y vivo de, con júbilo, estoy realmente trabajando pues a tope, ¿eh? A tope.
Ara acaba de sortir en català, editat per Claret, el llibre que vostè va escriure, El camí obert per Jesús. Com definiria aquesta obra?
Bueno, hay que tener en cuenta, y yo lo destacaría de entrada, el título general. Se trata de un proyecto editorial, y este libro de Marcos pues es, forma parte, son cuatro tomos pequeños, los cuatro evangelistas, pero el título general dice El camino abierto por Jesús. Y es que yo quiero realmente ayudar a los hombres y mujeres de hoy a recuperar la persona, el mensaje y el proyecto de Jesús. Y es curioso, el título pues encierra una intención, ¿no?, pedagógica. Los primeros cristianos no tienen conciencia de estar dando los primeros pasos de una nueva religión. Nunca se le llama al cristianismo religión. Le llaman el camino abierto por Jesús. Se dice un camino nuevo, un camino bueno, un camino que hemos de recorrer con los ojos fijos en él. Uh-huh. Y en estos momentos precisamente en que tantas personas viven muy acosadas por una crisis de fe, por la incertidumbre religiosa, etcétera, en un momento en que otras personas, pues las veo yo pues muy perdidas en el laberinto de la vida, a mí me ha parecido importantísimo el recuperar el camino abierto por Jesús, que es un camino, es un estilo de vida humano y humanizador.
Això
entonces,
potser
cada uno de los tomos contribuirán a ofrecer esto.
Uh-huh. I aquest llibre, El camí obert per Jesús, en su versión catalana, es uno de los tomos.
Sí, en la versión catalana es el primer tomo.
Empieza a publicarse, por tanto, en catalán.
Exactamente. Así como en castellano ha aparecido ya el tema de Mateo, pues por razones que en aquel momento se decidió el proyecto. Sin embargo, quiero decir a los catalanes que efectivamente el publicar como primer tomo el de Marcos es lo más lógico, puesto que Marcos es, sin duda, el evangelio más antiguo y más auténtico. Así que la lógica de la editorial Claret de presentar Marcos y después Mateo, Lucas y Juan va a seguir la lógica normal de la disposición normal de los evangelios.
Sí, efectivament, el llibre que té per títol El camí obert per Jesús té indicat el nom de Marc a la seva part esquerra de la portada. Per tant, Marc és el protagonista, potser un evangelista más proper a Jesús, más cercano a Jesús.
Sin duda, este evangelio pues ha estado, no diría, ha estado en un segundo plano siempre. Es el evangelista más breve, por otra parte el más, pero sin embargo el que más frescura y con mayor autenticidad presenta las tradiciones más fiables de Jesús. Entonces, es un evangelio que hoy, ha recuperado no solo importancia, se puede decir que para trabajar una aproximación a la figura histórica de Jesús, el evangelio de Marcos, junto con un evangelio perdido, que hoy se le llama la fuente Q, y que está en la base también de los evangelios de Lucas y de Mateo, es el evangelio que nos permite acercarnos mejor a la figura de Jesús.
Precisament sobre Jesús, vostè, mossèn José Antonio Pagola, ha escrit altres llibres, Jesús, aproximació històrica, a l'estil de Jesús, també traduïts en alguns casos al català. El Jesús sí. Històric és com la seva gran preocupació quan es posa a escriure.
Sí, mi gran preocupación es recuperar la figura de Jesús en el momento actual. La figura de Jesús es patrimonio de la humanidad. No puede ser propiedad de los cristianos y menos de los practicantes. Jesús es lo mejor. Yo, conociendo a los investigadores actuales de Jesús, investigadores no solo cristianos, sino agnósticos, ateos, claramente ateos, sin embargo, están diciendo hoy en día que Jesús es lo mejor que ha dado la humanidad. Y me parece que no sabemos valorarlo ni siquiera dentro de la Iglesia. Yo estoy absolutamente convencido de que Jesús nos puede humanizar. Y entonces, efectivamente, mi proyecto no es solo este libro, porque yo desde hace ya 10 años vengo dedicado a esto. Y entonces, mi primera obra, como usted me decía muy bien, pues ha sido un esfuerzo de años para llegar a aproximarnos a la figura de Jesús. Esta segunda obra trata de manera más sencilla y más accesible a todos los públicos de presentar el camino abierto por Jesús. Y en el futuro, mi proyecto, una vez de que termine este, será algo que podrá titularse quizás Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia de hoy.
La centralitat de Jesús, tema que ens està comentant avui José Antonio Pagola, sacerdot basc, exvicari general de la diòcesi de Sant Sebastià. Un periodista del Diario Vasco, Pedro Ontoso, definia Pagola recentment com una icona del pensament eclesial lliure. Vostè s'autodefiniria així, mossèn Pagola?
Yo quisiera ser libre. Es muy difícil ser libre, pero ciertamente yo puedo decir, y lo digo con toda humildad, que a mí Jesús me está haciendo más libre. Más libre para hacer el bien.
Lliure per fer el bé, això ens interpel·la a tots els cristians. Voldria acabar, mossèn José Antonio Pagola, tenint en compte la limitació de temps, amb una breu pregunta sobre la situació de l'Església al País Basc en aquests moments. Moments d'esperança, també, després de l'anunci d'ETA de cessament definitiu de les armes. La Iglesia Basca seguro que está esperanzada y también dispuesta a colaborar, ¿no? Especialmente después de que usted, como vicario general de San Sebastián, viviera años más duros de los que hay ahora.
Sin duda, son momentos de esperanza y momentos de responsabilidad. O sea, creo que la paz no la consiguen simplemente los acuerdos y los políticos ni los comunicados. La paz, la experiencia de una vida en convivencia pacífica, yo creo que es una responsabilidad y un quehacer diario de todos. Evidentemente no todos podemos aportar lo mismo, pero creo que es una tarea colectiva. Y aunque parezca difícil, yo realmente estoy esperanzado, porque conozco el sufrimiento de tanta gente que quiere superar de verdad, de raíz, y creo que va a ser además el pueblo, el que más va a empujar a los políticos a de verdad dejar atrás el terrorismo y tratar de construir un País Vasco en convivencia pacífica, en convivencia de tolerancia, de respeto, de reconciliación. Y creo que ahí los que creemos en Jesús, pues nos debemos de sentir especialmente llamados a esta tarea que es grandiosa y que es apasionante. Y en la que yo quisiera pues gastar mis últimos años de vida.
José Antonio Pagola té 74 anys, li desitgem llarga vida, que per molts anys, com diem aquí, Pagola és director de l'Institut de Teologia i Pastoral de Sant Sebastià, als seus 74 anys, i des de fa 7 anys es dedica, com dèiem, a investigar i donar a conèixer la persona de Jesús, com ha passat en aquest llibre, que avui recomanem especialment com un possible regal de Nadal en català, El camí obert per Jesús, de l'Evangeli de Marc, primer llibre d'aquests seguint l'itinerari dels tres evangelistes sinòptics, Marc, Mateu i Lluc. Moltes gràcies, bon Nadal, feliz Navidad, agur, que vaya muy bien.
Bon Nadal a todos, agur.
Hasta muy pronto, adiós.
Sí, gracias.
Després de parlar amb José Antonio Pagola, una petita pausa i de seguida Factor Artesà amb Pau López aquí en directe.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa't al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 6363. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Factor Artesà. Una finestra oberta a la gastronomia de proximitat.
Passen 7 minuts d'un quart de 10, factor artesà, gastronomia de proximitat i avui a les portes del Nadal amb Pau López, que ja és aquí. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Parlarem del que trobarem precisament en aquestes festes. Quins productes artesans de proximitat podem trobar? Pensant en el Nadal i en aquests àpats que tots compartim en família sovint.
Jo crec que avui, més que parlar d'un producte concret com hem vingut fent fins ara, era una bona oportunitat per parlar una mica de tots els productes artesans de proximitat adequats per a aquestes festes. Un d'ells, per exemple, són les neules del Rosal. Els coneixes tu, el Rosal?
Doncs no, però vaja, explica'ns-ho, a veure si ens ho fas atractiu.
Doncs és una associació que estan a Tàrrega, que fan neules a mà, una per una. I a part de neules fan tots aquells productes que poden ser derivats de les neules, com uns que els diuen arrugats, que són pasta de neula arrugada.
Sí, que tinc la imatge d'aquesta pasta.
Amb xocolata.
Sembla que l'hagin doblegat, no?
Sí, exacte. Sembla que hagin fet una bola amb la massa de la neula. I la veritat és que són productes que són boníssims i, a més, a part de ser molt bons, treballen amb... És una associació que treballen amb disminuïts.
Suposo que en el cas de les neules, que s'oblidi tothom d'aquelles neules que són totes iguals, són més o menys diferents, es noten que són artesanes.
El producte artesà, difícilment trobarem dos productes iguals. A vegades pot ser un inconvenient, però jo crec que forma part de la gràcia dels productes artesans que a vegades tots siguin una mica diferents. Però tots són molt bons.
Molt
I aquesta
bé.
Gent fa molt bon producte, però és que a part també fan una feina social molt important. I això crec que és important també destacar-ho ara, perquè se'ls ha d'ajudar i recolzar també amb aquest tipus d'iniciatives.
Doncs neules i cubanitos El Rosal, de Tàrrega.
De Tàrrega,
així
exacte.
Hem començat.
Sí.
Altres propostes, Pau.
Una segona proposta que tinc és un panetone artesà que he trobat a Lleida. Allà hi ha el Josep, de Sucre i Disseny, que és un pastisser, que es dedica a fer postres sobretot per restaurants, però és que, a més, fa un panetone que és excel·lent. I me'l va deixar provar, vam estar xerrant i vaig veure tots els productes que feia, panetone de fruita, panetone de xocolata, i la veritat és que no n'he vist ni provat cap panetone igual. És un panetone que fa aprofitant una massa mare que té 30 anys. Que això és la massa mare és una cosa que s'ha d'anar alimentant, no sé si ho coneixes, però és el que feien els forners abans.
Sí.
Quan feien el pa, aprofitaven aquella massa per fer el pa del dia següent, i així successivament. Doncs imaginem-nos aquest procés al llarg de 30 anys. Doncs amb una massa mare de 30 anys fa aquests panetones. Llavors estan carregats d'aromes, sabors... La veritat és que són deliciosos.
Molt bé. Doncs els panetones que, vaja, segur que molts associen aquesta paraula d'origen italià a aquells pans sí. extraordinaris, dolços.
A vegades és una mica això, trencar el mite de que el panettone només ha de ser italià i que només el panettone bo és italià. A mi em va sorprendre realment trobar panetones bons aquí i tan bons com els que fa el Josep. També tenim d'altres que no són tan de proximitat com el del Paco Torreblanca, que també és excel·lent, però ja ens cau una mica més lluny. En aquest cas parlem només dels d'aquí.
Doncs com que no és només italià, podem reivindicar alguna versió catalana de la paraula i dir panetó, a veure si en un futur té èxit això, no?
Hem començat per al final, Ignasi. Potser ara que tornem al començament, vull dir que hem començat pel final en el sentit que hem començat pels postres.
Sí, és veritat, tens raó. Però ara hem de parlar de galets de Nadal, per exemple.
Sí, aquí a Catalunya tenim una família, la família Sant Martí, que fa pastes fa 300 anys a Caldes de Montbui. Es diu ràpid, 300 anys, però m'atreviria a dir que és una de les empreses més antigues a Catalunya que encara segueix en mans de la mateixa família, i és una gent que fa pastes a Caldes de Montbui sense ou. Aprofiten l'aigua termal de Caldes, la farina de blat dur, i amb això fan tot tipus de pasta, i una d'elles són els tradicionals galets de Nadal. Llavors invito també els oients a que provin aquest tipus de pasta per la seva escudella i cardolla de Nadal.
De pas de Sant Martí, a Caldes de Montbui, aquests galets de Nadal artesans.
També per l'escudella, sí. Per fer la cardolla i posar la botifarra, tenim els embotits de Casa Homs, que fan botifarres blanques, botifarres negres, que si posem això junt amb la pilota, la gallina i els cigrons i la col a l'escudella, quedarà boníssima.
Doncs embotit per l'escudella, per la cardolla, Casa Homs, també una altra proposta que ens porta avui Pau López en la secció de Factor Artesà que estem compartint. I caves i torrons també han de formar part d'aquesta
sí,
secció.
Sí, sí, sí. El cava és una cosa que serveix tant pel postre com pel primer com pel segon. El cava mai ha de faltar. I en aquest sentit, a Catalunya tenim molts bons artesans del cava. Ara en parlarem de dos, del celler Julià Bernet, que està en un poblet que es diu Pago, a prop de Subirats. Això és el Penedès. I també sí. Allà al Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia, trobem el Pere Ventura, que són els dos grans artesans del cava. El Pere Ventura ja porta moltes generacions fent cava. El celler Julià Bernet del Xavi porta una mica menys de temps, des del voltant del 2000, però els dos fan caves que són excel·lents, una bombolla molt fina que mariden molt bé amb aquest àpat de Nadal.
El Pago, el Penedès, aquest poble petit, sí. Més avall de l'Urdal, oi?
Sí, exacte. Sí.
I després l'altre,
Sant Sadurní. Sí, dues zones típiques del cava. I per acompanyar aquest cava, en el cas dels postres, també tenim els torrons de l'artesà Fèlix, que és un artesà de Gramunt que fa uns torrons també deliciosos. En fa de tot tipus, el tou, el conegut com el de Xixona, el dur, de praliné, de coco, i també fa els típics torrons de Gramunt, que aquests hi ha gent que no els coneix, uns que són com una mena d'oblees que tenen a dins avellana i que són boníssims.
Oblees una mica de color clar com el pa d'àngel, no?
Exacte, és sí. Que és com pa d'àngel.
És ben bé així.
Invito la gent a que ho provi perquè realment són dolços, que són molt bons per aquestes dates.
Segur que molts oients saben que parlar de Gramunt és parlar de torrons, se'n fan tot l'any i tot l'any es comercialitzen allà.
Allà és on hi ha la indústria torronera més important de Catalunya. Allà trobem altres no tan artesans que ja són una mica més grans, com Vicenç i Roig, però a part també hi ha artesans petits com el Fèlix que segueixen fent productes en poques quantitats i molt bons.
I l'última proposta avui, Pau?
L'última proposta és una proposta perquè la gent pugui acabar de digerir tot això que hagin menjat.
Exacte, amb herbes per pair millor.
Amb herbes per pair millor. I per fer-ho, res millor que una tisana Bon Profit, de l'arboristeria Noguer, que són unes tisanes que, fetes a base d'herbes que cultiva la Suset, que és una dona suïssa que viu al poble d'Ossera, a l'Alt Urgell, i ella les cultiva i les asseca. I la veritat és que no hi ha res millor per acabar un àpat de Nadal com una bona tisana que ho baixi tot i ens permeti afrontar bé el Sant Esteve.
Tisana Bon Profit, arboristeria Noguer, última proposta, efectivament, de Nadal a Sant Esteve hi ha un enllaç, és un enllaç que cal
digerir.
Digerir amb una bona pausa, també entre el sopar de Cap d'Any i el dinar del dia de Cap d'Any, doncs també. Recordem que Factor Artesà és una marca que té la seva seu a Barcelona, al carrer Saragossa, número 64, i també, si vols, Pau, recordem el telèfon, el 93 368 14 56. També teniu el web factorartesà.com. www.radiohostal.com i esteu al Facebook i al Twitter.
Exacte, al Facebook i al Twitter ens poden fer fans, allà ens trobaran, poden preguntar-nos el que sigui i a la web ho trobaran tot ben explicat.
I nosaltres des del primer cafè de Ràdio Estel, a través del nostre Facebook, del programa, rebem tots els vostres comentaris, si voleu, i en el Twitter, facebook.com/elprimercafè de Ràdio Estel i al Twitter, @primercafèestel. Gràcies, Pau López. Bon Nadal i fins dimarts vinent, que serà l'endemà de Sant Esteve, precisament.
Bon Nadal a vosaltres i a tots els oients, també.
Última hora informativa quan són 9:45, l'espai de pastoral familiar i matrimonial i la bioètica fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Arrencat la segona sessió d'investidura al Congrés dels Diputats, d'on Mariano Rajoy sortirà escollit president. El debat continua a hores d'ara amb el portaveu del PNB, Josu Erkoreka, que ha advertit a Mariano Rajoy que la majoria absoluta és molt traicionera. El portaveu del PSC, Jaume Collboni, qualifica de fet revolucionari que el partit celebri unes primàries per escollir el candidat a la presidència de la Generalitat. Collboni ha dit en aquest programa que la proposta del PSC canviarà la forma d'escollir els candidats del partit i que influirà també en el conjunt de la política catalana. El govern aprova avui els pressupostos de la Generalitat pel 2012, que baixarà entre un 4 i un 5%. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, anirà al Parlament per negociar suports amb els diferents grups parlamentaris per poder-los aprovar. I en esports, el Barça comença a preparar ja el partit de dijous de Copa contra l'Hospitalet i, d'altra banda, David Villa afronta una recuperació d'entre 4 i 6 mesos després de ser operat ahir de la tíbia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El 24 de desembre, a mitjanit, Missa del Gall, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i transmesa per TV3. Servei d'autocar a les 11 des d'Avinguda Vallcarca 1416 en direcció al temple. I visiteu el Museu d'Art Nadalenc del Tibidabo. Concerteu visita al 93 417-5686. 86. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417-5686. 86. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafè@radioestel.cat.
Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l'Esperit Sant i es posà a profetitzar dient: «Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel, ha visitat el seu poble i l'ha redimit. Fa que s'aixequi un Salvador poderós a la casa de David, el seu servent, com havia anunciat de temps antic per boca dels seus sants profetes. Ell ens salva de tots els enemics, de les mans dels qui ens volen mal». Aquest fragment del primer capítol de l'Evangeli de Lluc és l'Evangeli del dia 24 de la vigília de Nadal, és a dir, de l'últim dia de la quarta setmana d'Advent, per tant, ja el pas previ al Nadal, ens serveix de punt de partida per a l'espai de pastoral familiar i matrimonial que compartim avui amb Enric Garí i Montse Teixidor. Enric i Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Ells són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona, concretament, I bé, aquestes paraules que segur que molts oients recorden perquè es canten en un himne, per exemple, en les laudes de Montserrat, oi? Ha visitat el seu poble i l'ha redimit, tot això que ja ens ambienta i ens obre les portes del Nadal, ens connecta també amb un fragment del pare Lluís Armengol, que és el nostre protagonista pel que fa a textos que comentem avui en aquesta temporada, en aquest espai del llibre Créixer i Estimar. Hi ha una reflexió que es diu precisament Bon Nadal. I aquí el pare Armengol entra una mica en el contingut del Nadal, fa com una petita sinopsi del que és el Nadal, perquè una mica ens conscienciem de què diem quan diem Bon Nadal, no? Aquesta és una mica l'essència del tema d'avui.
Sí, és clar, era la setmana abans de Nadal i vam dir quin tema toquem. I vam mirar els temes del pare Armengol i vam dir Bon Nadal.
Vau veure un Bon sí, Nadal i mira, aquest s'ha de fer,
aquest
no?
S'ha de fer, saps? Vinga, ja hi som.
Clar, no farem a l'abril, també es pot fer, però vaja.
Però aleshores, a la que hem entrat a llegir aquest text, hem dit, cuidado, que això del Bon Nadal que diem i que Bon Nadal, això és molt més del que nosaltres diem. O sigui, no desitgem només salut, benestar, bon menjar... No. Desitgem moltes coses més. I el pare Armengol, en aquesta reflexió, ens ho fa veure molt clar. Diu que, bé, que tot això que sí, que ho desitgem, o sigui, la salut, que ens ho passem bé, que mengem, que estem en família, però, a més de tot això, ens diu que, com a cristians, hem d'anar més a fons. Hem de desitjar la salvació de Jesús ens entri ben endins i ens renovi totalment. O sigui, fem cap i net. O sigui, ens ve el Salvador, ens ve a nosaltres, que és el que estàvem llegint en l'Evangeli, de que ens ve a renovar, ens ve a portar esperança, ens ve a portar a creure, ens ve a portar estimació, ens ve a portar totes aquestes coses. Vull dir, a part de tot el que tradicionalment des de fora al carrer, sí, molt maco, nosaltres com a cristians és un input molt gros que ens arriba, que per això hem tingut aquest advent, per preparar-nos. Ens hem preparat prou per aquesta vinguda? Penseu que estem a dimarts i Nadal és diumenge, o sigui que se'ns estan acabant els dies, eh?
Sí.
I aquí no és la loteria aquesta de Nadal que ens pot tocar o no ens pot tocar. Nosaltres, com a creients, ens toca segur, eh? O sigui que preparem-nos ràpid.
Preparem-nos per viure un esdeveniment que no és qualsevol cosa. Montse.
Sí. No, clar, ara estem en aquesta època de que tu te'n parles amb qualsevol persona. Oi, ja ho tens tot a punt, lo de Nadal. Tothom parla menjar, regals, i jo penso... Sí, però també hi ha més coses, no? És també preparar-se per... A mi, per exemple, m'agrada molt la nit de Nadal, anar a la missa del gall, poder-ho fer en família, i a més que va sempre, doncs si va sempre al mateix lloc, et trobes amb, més o menys amb les mateixes famílies i veus els canvis, l'evolució que anem tenint tots plegats. I a vegades, quan arribes i veus la gent, dius, ostres, mira, encara tots plegats ens reunim tota la família, perquè, clar, veus gent doncs, que hi ha des de pares amb fills i nets fins a pares més joves i després, clar, els nois i noies ja adolescents de 18, 19 anys, 20, dius, et seguiran i quan veus que et segueixen i que no són els teus els únics que et segueixen, et fa il·lusió i penses, doncs mira, és aquesta gran llum de Nadal que la iniciem a la nit de Nadal, perquè a mi ja et dic que la festa del dia de Nadal és maco, però la nit de Nadal a mi m'agrada molt i m'agrada així, estar en família.
Estar en família a la nit de Nadal, com també s'hi pot estar pel dinar de Nadal o per Sant Esteve, i durant tota l'octava de Nadal. És una d'aquelles festes importants, com la de Pasqua, del calendari litúrgic. Per tant, no és només un dia, sinó que són 8 dies i més, en el cas de totes les festes. Llum, paraula molt important, eh? El Nadal és llum, per tant, encara és més motiu per pensar que no és qualsevol cosa. Llum interior, llum per a la vida, no és la llum material.
A casa nostra... quan comença l'advent, fem la corona d'advent. I cada diumenge anem encenent una espelma, a casa també.
Com es fa a les esglésies,
sí,
tradicionalment.
Sí, com es fa a les esglésies, però a casa també ho fem, saps? I aleshores veus la diferència des del primer diumenge abans d'ahir a l'últim, la diferència de llum que hi ha. O sigui, perquè, esclar, una espelma dona llum, però quatre en donen molta més, no? I aleshores, esclar, vas veient que Jesús se'ns acosta i que nosaltres ens hem d'obrir al món i que aquesta llum ens ve i ens il·lumina a tots. Això és molt maco quan la casa està fosca i el menjador el tens fosc i encens aquesta corona d'advent el primer diumenge, que sí que veus una llumeta. El segon ja fa més llum, però la resplendor que hi havia aquest diumenge passat era una cosa encisadora, una cosa que t'alegrava, una cosa que et feia viure, una cosa que t'omplia. I aleshores, veient això, tu dius, no pot ser que ens ho prenem tan frívolament, no pot ser que només sigui ai, hi, 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 ha, 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 i mengem, i no, no, i estem junts. No, 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 és més. Nosaltres tenim aquesta llum, la tenim a dins, i per tant l'hem de treure en fora. No ens la podem quedar a dintre, no ens la podem posar sota la taula, com diu un evangeli. L'espelma aquesta encesa no la podem posar sota la taula, ha d'estar sobre i que il·lumini gran part de les nostres vides i dels nostres fets.
La corona d'Advent és un dels elements preparatoris per al Nadal en aquest temps d'Advent que també reivindiquem els creients, no? El temps de les quatre setmanes abans, els quatre diumenges abans de la festa de Nadal, també fer el pessebre. Són elements que ajuden a viure el Nadal en família, encara que de vegades puguin semblar, doncs, com infantils o massa típics o...
Sí, no,
alguns diuen a superar. No, no, no se supera, això.
Jo, el del pessebre, recordo que nosaltres, quan ens vam casar, doncs, el típic, no? Ens vam comprar un naixement. I aleshores, clar, quan vam tenir el primer fill, clar, el naixement era un naixement gros, vam dir, ostres, i jo, a casa meva, el pessebre sempre havia sigut un pessebre interactiu, perquè, clar, amb sis germans, doncs, les figures tenien activitat.
Sí, sí.
I aleshores, quan va néixer el nostre primer fill, li vam comprar un pessebre perquè ell pogués fer. I amb els dos nanos, i clar, cada any, fins que, clar, ara ja són grans, ja no, però s'ha anat engrandint aquest pessebre. I era la il·lusió d'ells de, no, no, fem el pessebre, sí, sí, però qui el fa? No. No, no, fem-lo entre tots. Vull dir, però és que jo vull posar el naixement aquí. Doncs si aquest any tu el vols posar aquí, posa'l aquí. Vull dir, no és... És una tradició i és una feina a fer amb tots, entre tots.
Uh-huh. Ens diem aquests dies bon Nadal. Ens ho diem especialment la nit de Nadal i el dia de Nadal. Potser tenim de vegades la sensació que és un desig per uns dies. Bones festes, sí, està bé. Però segurament des de la fe és més que això, no? És que la llum entri a tu i t'ajudi tota la teva vida. Potser explicar això és el més difícil.
Sí, és molt més que tot això, és molt més que tot això. Mira, nosaltres dissabte vam anar aquí a Barcelona i hi havia unes persones que portaven un rètol que posava abraçades gratis, abraços gratis.
Gratis, sí, sí.
I aleshores la gent s'abraçava. Jo vaig pensar, nosaltres, els cristians, això també ho hem de fer, però a part del fet d'abraçar, hem d'estimar. O sigui, i aquest bon Nadal que ens diem, o sigui, significa que a la persona que tu tens a davant, físicament o espiritualment, li has de fer una abraçada i l'has d'estimar, l'has d'acceptar, l'has de comprendre i l'has d'ajudar. I això és el que nosaltres volem que passi aquest Nadal. O sigui, abraçar el que tens a davant i estimar-lo.
Abraçada exterior, però sobretot abraçada interior i amor. Nadal és sempre un missatge d'esperança perquè ens fa descobrir que nosaltres som millors del que pensem quan estem en hores baixes, per exemple, perquè en el cor de tota persona, per més avall que hagi caigut, hi ha sempre un fons de bondat molt gran. I això també és Nadal. Gràcies, Montse Teixidor i Enric Garí. Bon Nadal. Bon Nadal en família. Bon Nadal per a totes les famílies que ens escolten. Que vagi bé.
Un bon Nadal a tothom que ens escolta.
Bon Nadal.
Més pastoral familiar el proper dimarts. Ara, el comentari de Joan Maria Bernet.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
T'agradaria veure la Sagrada Família acabada? Doncs som-hi! Ràdio Estel i el Centre Edith Stein de Pastoral Universitària presenten el joc de la Sagrada Família per Facebook. Esbrina el significat de molts dels símbols del temple i podràs anar construint les façanes, la cúpula, les naus, l'absis, els jardins... A què esperes? Fes via i construeix la teva Sagrada Família. Entra a radioestel.cat o busca el joc al Facebook i som-hi! Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com. Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres quarts de deu, segona part del comentari que Joan Maria Bernet Salesià des de Jerusalem ens fa sobre el calendari decretat pel papa Gregori XIII al segle XVI. Pare Joan Maria Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Endavant, bon dia. Amb aquest segon comentari sobre el calendari.
La setmana passada parlàvem del calendari universal que marca els anys a partir del naixement de Jesucrist. Aquest calendari va tenir una reforma molt important al segle XVI, exactament l'any 1582. El calendari tenia com a base el calendari julià, creat l'any 45 abans de Crist per Juli César, que no era del tot precís en els càlculs, i per això se sentia la necessitat d'una correcció. El mateix Concili de Trent havia demanat la substitució del calendari julià habitual per un altre més correcte i precís. Però qui duria a terme aquesta substitució? Era una tasca molt difícil. Es volien molts estudis, molta precisió astronòmica i també molta autoritat. I va ser el papa Gregori XIII qui va fer aquesta desitjada correcció, molt acurada i detallada fins a l'extrem. Per això el calendari es diu Gregorià. Aquest papa, Ugo Buoncompagni, va ser un home extraordinari per ciència, doctrina i esperit apostòlic, que va treballar molt pel bé de l'Església i per la implantació del Concili de Trent. Després d'anys d'estudis i de càlculs, Gregori XIII, amb la butlla Intergravissimus, va decretar el nou calendari, dient que el dia després del 4 d'octubre de 1582 no seria el 5 d'octubre, sinó el 15 d'octubre de 1582. Uh-huh. 10 dies de diferència.
Uh-huh. Va ser una de les correccions.
Així doncs, el dia 15 d'octubre de 1582, el nou calendari gregorià va substituir el calendari julià i va esdevenir el calendari universal, el gregorià, el que avui tenim.
Doncs,
els països catòlics l'adoptaren sense reserves, però els protestants trigaren més de 100 o 200 anys a acceptar-lo. Els grecs i els russos van ser els darrers a admetre'l l'any 1923.
Molt bé.
En les festivitats litúrgiques, els ortodoxos continuen amb l'antic calendari julià. Per això el Nadal i la Pasqua, que ells celebren, venen avui dia 11 o 12 dies més tard del nostre, dels nostres.
Moltíssimes...
Acabo amb un detall interessant. Santa Teresa va morir justament el 4 d'octubre de 1582. I per això la seva festa se celebra no el dia 4, sinó el dia 15 d'octubre, dia que inicia el nou calendari.
Amb el salt. Fins
a les portes de Nadal, a tots molt bones festes de Nadal i un molt feliç any nou 2012.
A vostè igualment, pare Bernet, bon Nadal i bon any. Fins la setmana vinent. Bon dia.
Igualment. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Diàleg sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Per parlar de bioètica, avui amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, com sempre. Xavier Sobrevia és metge i sacerdot. Bon dia.
Molt bon dia.
I Isabel Viladomiu és psicòleg clínica. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui parlarem de corrupció, una paraula que ens fa pensar en les males pràctiques polítiques, empresarials, socials en general, però la corrupció també existeix en la bioètica. I professor expert de la Universitat de Navarra, Gonzalo Herranz Rodríguez, en un recent article, analitza tot allò que podríem dir que són com les mentides de la bioètica o les males afirmacions, les afirmacions incorrectes. És una retractació d'articles en bioètica a partir d'exemples concrets que ell posa. Això és el que analitzarem avui.
Efectivament.
Isabel, endavant. Bueno. Què és el que vols explicar?
Hi ha un Perdó.
No, ja pots parlar.
És a dir, hi ha un tema que és quan es presenten unes dades científiques i aquell article al cap d'algun temps es demostra que no té fonament o valor, doncs que això, diguem-ne, també doncs es constati i es reconegui. I per tant, diguem, doncs realment doncs un article que ha estat potser molt citat com un argument important apoyant unes determinades postures, si després es veu que això doncs no era així, doncs caldria el tenir la valentia ètica de saber reconèixer doncs aquest fallo i de retractar-se. A vegades veiem persones això que en la premsa doncs surten retractant-se de coses que havien dit, o gent que a vegades publica un llibre al cap de 10 anys dient, canviant coses del llibre que havia publicat fa 10 anys abans perquè han canviat les coses. Llavors, hi ha poca pràctica en l'àmbit de la bioètica a reconèixer que afirmacions o indicis o arguments que s'havien pogut fer servir, doncs resulta que els hi faltava poca fonamentació i això, en certa manera, doncs no era prou demostrat amb les dades que existien o s'ha vist al cap de poc doncs, que eren febles aquells arguments que podien haver-hi. Per tant, és molt important per respecte a la veritat, que seria el tema clau, el que se sàpiga reconèixer si un article, doncs realment allò que deia doncs era una afirmació que era forta i que s'ha de, diguem-ne, es manté, o si al revés s'ha demostrat doncs que allò doncs no era així i llavors doncs caldria doncs dir, escolta, quan se citava aquell article que definia allò que s'ha vist que no era real, doncs s'hauria de canviar l'argumentació, s'hauria
no
de reconèixer.
No solo cambiarlo, darlo por no publicado. O sea, una...
Parlem sempre de l'àmbit professional científic.
Efectivament.
No és el mateix que a la premsa, que no pots deixar de publicar una cosa que ja s'ha publicat
i que ha estat referència.
Encara que després
es demostri
si
una fuente fuera absolutamente una manipulación de los datos, una mentira, el periodista también estaría obligado a retractarse.
A rectificar, efectivamente.
Efectivamente,
sí, sí.
Pues imagínate a nivel científico, a nivel en que se busca una profesionalidad y un fundamento a la bioética, en el cual aparecen artículos muchas veces, pues con un fundamento que no le corresponde, que está manipulando la verdad, la realidad. La verdad no, la realidad.
L'afirmació de la clonació humana per part del coreà que va dir que havia aconseguit la clonació, doncs, bueno, es va demostrar que això era fals, que no havien dades. I en aquest sentit, després, en pocs llocs has vist que s'hagi donat la mateixa difusió i la mateixa envergadura aquella afirmació per intentar comunicar a la gent, doncs, que allò que potser s'havia cregut, doncs, en realitat no és correcte, no?
Podem donar més dades, més exemples dels que posa el professor Gonzalo Herranz.
Gonzalo Herranz, en este artículo que publica en Cuadernos de Bioética, recientemente aparecido, él se basa en que, bueno, en un artículo que fue publicado en el año 1976 en Theological Studies, en el cual su actor, Herring, hablaba de nuevas dimensiones en la responsabilidad de la paternidad. Bueno, este artículo era una contestación grave y que pretendía apoyarse en criterios científicos para oponerse a lo que son los métodos naturales de regulación de la fertilidad. Y para esto recurría a, bueno, a que la maduración de los espermatozoides y los ovocitos pues iban a producir anormalidad cromosómica de los fetos, ¿eh? Incluso, sí. Después también, causaba la pérdida innumerable de cigotos, ¿eh? Algo que nadie sabe y que sigue corriendo por gente que utiliza estos, yo diría, chismorreos, porque son chismorreos científicos que la gente utilizamos, me incluyo, porque toda opinión y razonamiento bioético debe tener su base científica.
Sí, que
si no es opinable.
Aquí ens trobem que l'article del Herring, que és un sacerdot redemptorista, moralista, diguem-ne molt conegut, i que, en certa manera, doncs, ell es va oposar doncs, a la doctrina de la Humanae Vitae de Pau VI, i publica l'any 76 aquest article en el que, aparentment, apoyant-se en dades científiques i de biologia, doncs estaria fent una sèrie d'afirmacions en contra de la proposta que feia Pau VI dels mètodes naturals. Aquest és el tema clau. Però el tema clau és que aquest article del Herring després és molt citat. I aquí ve una mica la clau del tema. És a dir, que resulta que Herring cita uns estudis relativament doncs, febles per fer les seves afirmacions. Això serà criticat per bastants autors, però ell no retracta ni tampoc contesta a les crítiques que rep, i després molta gent farà referència a l'article del Herring per afirmar, diguem-ne, el que ell estava doncs, proposant. I en aquest sentit, doncs, no solament el seu rebuig al mètode, diguem-ne, de la continència periòdica, a partir d'un mètode o un altre, sinó l'argument també com per treure valor a l'estatut que cal reconèixer a l'embrió humà. Com dient, es perden molts embrions humans, això de posar en el moment de la concepció aquesta ratlla tan clara, veiem que la mateixa natura doncs, n'elimina molts. Aquest era una mica el plantejament que feia a partir d'aquesta teòrica base biològica i científica. Però això no s'ha
sigut demostrat. Muchas veces sobre este aspecto de este señor que afirma que en la naturaleza se pierden muchos cigotos fecundados, luego, posteriormente, se ha utilizado para justificar también investigación, etcétera. Porque si en la naturaleza pasa, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos en el laboratorio? O sea, como suplantando la naturaleza, cuando el primer presupuesto es indemostrable. Aquí está el problema, ¿no?
I clar, trobem que aquest article doncs, ha servit per justificar moltes vegades pràctiques, diguem-ne, doncs, que serien poc respectuoses amb l'embrió humà i amb el seu primer estadiu, que és el cigot. No? Llavors, aquest és un tema important, que clar, això ha quedat aquí publicat i fet servir, i molta gent s'ha recolzat amb això, i després dius, bueno, si això resulta que veiem que els estudis són molt febles i que no demostren res, no podem arribar a aquestes conclusions que ens han portat en aquest camí.
Gràcies, Isabel Viladomiu, psicòleg clínica, i Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Bon Nadal i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Amb l'espai de bioètica hem posat avui el punt final a l'edició del primer cafè de Ràdio Estel en aquesta setmana de Nadal. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem fet possible el programa el Xavi Aguilar, perdó, a les vies de so, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Tornem demà a les 8. Estem, com sabeu, en la setmana de Nadal, i nosaltres us desitgem que aquesta preparació per a les grans festes tingui l'esperança que de vegades les xifres econòmiques i la situació sociopolítica del nostre país no ens dona. Mantinguem-la malgrat tot. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.